la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, i abans que res, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb el doctor Manel López Béjar, degà de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb qui parlarem de l'estudi pioner per implantar la vacuna contraceptiva a les poblacions de senglars. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran com de costum el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu mitjançant les següents veus: Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero. Sou a Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura. Comencem amb repàs de notícies. Els macroconcerts posen en perill la fauna de la natura. En total, 4 gaseles i una roí van morir aquesta setmana passada per l'estrès i per l'aldarull que va provocar la celebració d'un festival de música a Almeria. L'espectacle, organitzat pel consistori, va tenir lloc en un parc situat a molts pocs metres de La Hoya, un centre que reserva animals i que gestiona el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En ell s'hi desenvolupen programes de conservació i de cria en captivitat d'espècies que es troben en perill d'extinció, com són aquests 5 bòvids que han resultat morts. Els responsables del centre havien sol·licitat a l'Ajuntament d'Almeria el trasllat del festival pels possibles efectes de salut que podria causar el soroll en aquests animals especialment sensibles i que estaven just en època de cria. El consistori va rebutjar reubicar-lo i va argumentar que el concert tenia un baix impacte sonor. La veterinària encarregada de l'assumpte ha informat que les necròpsies realitzades a aquests 5 animalons confirmen que les morts es van produir per un avortament, per diverses lesions traumàtiques i per la desatenció d'una de les mares. Totes van ser provocades per l'estrès que van patir per l'efecte d'aquest macroconcert, situació que hauria pogut evitar-se. L'especialista ha volgut denunciar que l'Ajuntament d'Almeria no mostrés la precaució exigible a una administració pública. L'actual llei de benestar i de protecció dels animals faculta que puguin prohibir-se els esdeveniments i les celebracions que se situïn en cert risc als animals salvatges en captivitat. Com sia que aquests esdeveniments estan apareixent amb molta força i nombre, són un desastre biològic que col·loquen en perill a molts paratges i és, per tant, moment de legislar les ordenances pertinents per aturar-los. I la reubicació d'uns gats ferals a Esplugues de Llobregat provoca problemes amb l'Ajuntament. La setmana passada va convocar-se una manifestació davant l'Ajuntament d'Esplugues al Baix Llobregat per denunciar el forçós trasllat dels gats ferals de la colònia, que ja fa més de 30 anys que s'ubicava al parc de Can Vidalet. Els felins seran portats cap al barri de Sant Mateu, en un solar en construcció proper a l'autopista. Les entitats convocants es queixen de la nefasta gestió que ha fet el consistori. Consideren que han obviat les recomanacions de diversos experts i que han posat en risc els animals. Per explicar-nos més detalls de tot plegat, tenim ja a l'altra banda del telèfon a la Cristina Dalmau, que és la presidenta de la Fundació Silvestre, amb qui també hem parlat ja en aquest programa. Cristina, bon dia de nou.
Bon dia, Jordi. Moltes gràcies per deixar-nos explicar una miqueta el drama que està vivint Esplugues.
Explica'ns una mica com sorgeix aquest drama. Són uns gats que portaven molt de temps en aquest parc de Can Vidalet, com diem, que ara són traslladats en aquesta zona de Can Mateu i que, bé, el perill real per la seva vida doncs és bastant evident, no?
Sí, de fet ja estan morint. Ja ho podem constatar, que la reubicació està sent un desastre i que, evidentment, les coses no s'estan fent bé. I quan nosaltres ja vam avisar que això no era una bona solució. Fundació Silvestre ha estat 2 anys amb la licitació d'Esplugues de Llobregat, amb la gestió de colònies de gats i gestionant també els alimentadors, tota la licitació completa, i tot anava molt bé fins que ens vam negar a fer... No ens vam negar, vam dir molt bé... Els gats de Can Vidalet han de sortir per un motiu que fins ara es desconeix. Ells aleguen motiu sanitari.
Vosaltres vau fer i vau organitzar una manifestació ara el passat mes de juny també, i hi va haver un ple municipal especial a Esplugues de Llobregat sobre aquest tema, on vau intervenir. L'Ajuntament segueix centrant-se, com deies, en aquesta gestió sanitària, en aquest problema possible sanitari. De fet, van encarregar un informe tècnic per avaluar això, no?, aquest trasllat.
Sí, a veure, ells van encarregar... O sigui, primer ens ho van dir a nosaltres. Llavors jo vaig dir, a veure, si busquem un lloc que estigui correcte, entenc que aquests gats han de sortir d'aquí, perquè els sorrals del parc de Can Vidalet pues, tenien defecacions. Sí que és veritat que unes defecacions provenien de gat, d'algun gat, vale? Però també hi havia defecacions de gossos, és a dir, que l'Ajuntament té que desinfectar els sorrals, això que vagi per endavant. Llavors, aquesta colònia, que realment no es passejava gaire pel parc, que estava més aviat a les afores, van decidir per motius, altres motius, però van, o sigui, la llei de protecció animal, sabeu que per les reubicacions actualment necessites hi ha quatre exempcions, una d'elles és el problema sanitari o risc per les persones. Llavors, com nosaltres vam dir que la reubicació a Sant Mateu no era viable, que ja havíem fet una a l'any 21, i dels 15 gats que van reubicar a Sant Mateu, només en queden 4, els altres han mort. ¿Vale? I llavors vam dir, no, això no és un lloc per portar 50 animals i deixar-los anar. Llavors van dir, molt bé, doncs feu un informe negatiu del per què no voleu fer aquesta reubicació o creieu que no és oportuna. Vam fer un informe amb una doctora de benestar animal, veterinària, antrozoòloga, etòloga, vull dir que una persona que a més coneixia bastant el tema d'Esplugues, i vam presentar l'informe i ens van dir, mira, nosaltres ja hem presentat un informe que ha fet una empresa de veterinaris i la Generalitat ens ha donat l'okay. Amb la qual cosa, aquestes reubicacions es fan sí o sí. Clar, llavors, és a dir, que l'Ajuntament té una entitat per fer les feines, però quan aquesta entitat, que és de protecció animal, diu no, això no és correcte, hem de fer alguna cosa que no perjudiqui els animals, llavors se'n van a buscar una altra opció. I són les famoses empreses que es guanyen la vida treballant amb animals. Jo porto 30 anys treballant amb gats de carrer i no puc entendre com algú es pot guanyar la vida en aquest món. Si et guanyes la vida és que va en detriment de la salut dels animals, que és el que està passant. Se'ls estan emportant a Terrassa per posar-los el xip, no se'ls està fent cap tipus de revisió veterinària ni res, i els estan portant a un punt de reubicació que han fet, que han construït i que s'han gastat un munt de diners a Sant Mateu, i després de 3 setmanes obriran aquests pobres animals a la seva sort. Ha prohibit... Sí, perdó, digue'm.
No, ho dic perquè tenim molt poc temps, però no sé si hi ha alguna manera de cara a la Generalitat, diguem-ne, o en aquest cas l'Ajuntament d'Esplugues, us pugui fer cas i això pugui tirar.
Jo m'he oferit en el ple, em vaig oferir per seure i busquem una solució entre tots, perquè també han prohibit l'accés dels cuidadors alimentadors que porten tota la vida cuidant aquests animals, els han prohibit l'accés per sempre. O sigui, com dient, no, això ja porta una empresa, vosaltres ja no podeu accedir més a aquests animals. Home, això no es pot fer. Han sigut voluntaris durant molts i molts anys posant diners de la seva butxaca per pagar el pinso i moltes vegades tractaments veterinaris. Vull dir que s'estan portant molt malament. És més, avui Fundació Silvestre, el 28 de juny, acabava el contracte de licitació. I avui per avui encara ens estan trucant particulars d'Esplugues i ens truquen des del mateix ajuntament perquè no hi ha ningú, no tenen cap servei de recollida pel tema dels gats, ni pel tema d'esterilització, ni recollida de cadells, res. En aquest moment, l'Ajuntament d'Esplugues no té cap servei.
Doncs, Cristina, espero que avui tenim, com dic, està molt breu, però hem volgut posar el foc en aquest assumpte. Esperem que l'Ajuntament d'Esplugues d'alguna manera pugui escoltar realment tots aquests estudis i totes aquestes constatacions fetes per experts i que finalment aquests gats no acabin patint com està sent el cas i puguin patir. Cristina Dalmau, gràcies avui per intervenir també.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Amb ells. Moltes gràcies.
I acabem constatant-vos també que aquesta propera setmana, diumenge 7 de juliol, se celebrarà demà el Dia Internacional de la Conservació del Sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre. Aquesta jornada es commemora des del 1963 amb l'objectiu de donar a conèixer la importància que té el Sol en l'equilibri del conjunt del medi ambient. I a l'espai avui del Sabies què l'hem dedicat precisament al sol. Us convidem a escoltar-lo tot just ara, després d'aquesta secció de notícies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies què? El sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre, acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i la vida del nostre planeta? La transformació dels elements físics, químics i geològics fins a convertir-se en una fina capa de terreny fèrtil és un dels processos naturals més complexes i lents de la natura. Per a la formació d'un centímetre de gruix de capa de sol és necessari un procés de cents de milers d'anys i en la seva formació intervenen milions de diferents organismes vius, roca desintegrada, matèria orgànica, a més de l'aigua i l'aire. Els experts assenyalen el seu estat crític i que al voltant d'un 33% del sol mundial està patint, en més o menys grau, una severa degradació com a conseqüència de l'erosió, la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera, la salinització, la contaminació química o l'esgotament dels seus nutrients degut al canvi climàtic i l'ús tòxic i abusiu que generen les activitats humanes. El 95% dels aliments que consumim depenen, de forma directa i indirecta, de la fertilitat i la bona salut del terra. En les zones forestals, els sòls absorbeixen i mitiguen en gran mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contaminen i escalfen el planeta. Cal que tinguem molt present la fragilitat del sòl i el paper clau que té aquesta capa més superficial del terra envers el clima, l'aliment i la vida de tots els éssers que habitem el planeta. Es fa necessari un ús més ecològic i sostenible del sòl i que prenguem consciència de la necessitat de tractar-lo amb molta més cura i respecte.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què en diu l'antrozoologia, aquesta ciència que estudia les relacions entre els humans i els animals sobre el fenomen i problema social de l'abandonament d'animals de companyia?
Doncs aquest aspecte de l'abandonament d'animals de companyia és també un dels que més s'estudien en antrozoologia. El que es demostra és que es tracta d'un problema transversal, mundial, que no entén ni de cultures ni de zones arreu del món i que a tot arreu hi ha factors molt semblants. La reproducció descontrolada dels animals de companyia apareix com la principal raó, la principal causa de l'abandonament a tot arreu. I l'esterilització, per tant, generalitzada de gossos i gats, es comprova clarament que és l'única estratègia per afrontar la sobrepoblació dels animals de companyia i, en conseqüència, el seu abandonament. A Catalunya, durant l'any 2015, es van recollir gairebé 30.000 animals de companyia. Aquesta dada és fruit d'un estudi fet entre la Càtedra Animals i Salut i el Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Novament, l'estudi, fins i tot a casa nostra, ens demostrava que també a Catalunya tenim un greu problema de camades indesitjades i de manca d'esterilització i identificació dels animals de companyia.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga. Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimats amics, amigues i animalons, crec que amb aquesta correlació musical que us ofereixo no hi pot mancar una cèlebre actriu, compositora i cantant que tots els que tenim una mica d'edat la coneixem. És la Olivia Newton-John. Però ara no recordarem el més conegut d'ella, sinó que us donaré a conèixer els seus inicis amb un dels primers LPs que va registrar quan tenia la veu juvenil i 22 anys. Nasqué l'any 1948 a Gales, és britànica, d'una família benestant. De joveneta, la seva família es va traslladar a Austràlia, on el seu pare fou profe de la Universitat de Melbourne, i el seu avi matern, matemàtic i físic, va guanyar un Premi Nobel de Física. Escoltem Dancing Round and Round i Talk to Me. Thank you.
Seguiu a Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura. És temps per l'entrevista. El porc senglar és un animal ungulat que té un olfacte privilegiat, també fa diverses funcions ecosistèmiques al bosc. És un animal que era escàs als boscos catalans a l'any 1960. Se'n comptaven entre 500 i 1.000 exemplars. A l'estat espanyol va aprovar el 1970 la Llei de Caza, una llei que encara està vigent. Les diferents comunitats autònomes, també Catalunya, la van incorporar amb els diferents decrets, en aquest cas el 1980. La Generalitat va començar a impulsar diverses granges cinegètiques de cria de porc senglar, barreja amb el porc senglar i el porc comú, un exemplar més manso, que després alliberaven al medi just per poder ser caçat per aquestes diferents batudes. Va també començar a organitzar diferents batudes. El porc senglar, producte de tot això, ha augmentat en nombre, a uns nivells molt importants. Amb dades de la mateixa Generalitat de Catalunya, a l'any 2000 es comptaven al parc de Collserola uns 3 exemplars de senglars per quilòmetre quadrat, mentre que l'any 2022 se'n comptaven ja 17. Tot això quan les batudes han augmentat en nombre i, per tant, es veu que aquest mètode no ha estat per res eficaç. Per fortuna, som al segle XXI i un equip d'investigadors encapçalat pel Manel López Béjar, a qui en primer lloc saludem. Manel, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Va encapçalar a partir de l'any 2017 tot un estudi que ara ens explicarà en un mètode de contracepció pel porc senglar per poder controlar aquestes seves poblacions. El Manel és llicenciat i doctorat en veterinària i ara mateix també degà de la Facultat de la Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel, en primer lloc, què és el gonacón?
Moltes gràcies, bon dia. Doncs el gonacón és un producte que està elaborat per una institució pública dels Estats Units per controlar fauna silvestre i evitar la seva reproducció. El que van fer a les nostres encontrades va ser avaluar si el gonacón podria ser funcional, eficient, per inhibir la reproducció del senglar. Llavors van fer un assaig clínic en 4 municipis de Barcelona, de la província de Barcelona, colindant part de Collserola i també de la Serra del Munt. I llavors van provar o vam avaluar l'eficàcia de gonacón per inhibir la reproducció en femelles i mascles de senglars d'aquests indrets. La qüestió era que això servís com a assaig clínic per tal de que demostrada la seva eficàcia, pogués ser aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament per ser utilitzat de forma amb l'objectiu de controlar la població de senglar. I aquest era l'objectiu del projecte.
Tot això va començar l'any 2017, com dic, d'on sorgeix? És a dir, hi ha exemples en altres països? S'havia implantat en altres llocs? S'havia aprovat alguna mesura?
Havia hagut un assaig amb poc nombre d'individus a Gran Bretanya, amb senglars, i després s'està utilitzant en altres espècies, per exemple, doncs, en cabres, en cavalls, també en vaques, en altres indrets no, del planeta. En el fons, la sobrepoblació, si ens centrem en el senglar o el porc silvestrat, és un problema generalitzat a tot el planeta. Diguéssim que als Estats Units, Àsia, Sud-amèrica, doncs hi ha molts llocs on la proliferació del suït, del senglar o del porc silvestrat, doncs és també un problema. No? I doncs es comença, o nosaltres podríem dir que constituïm un assaig clínic per avaluar l'eficiència del control de la reproducció i a partir d'aquí doncs, pot ser doncs, bueno, aplicat en funció doncs, de les necessitats o de la voluntat d'aplicar-ho que hi hagi.
Aquest estudi, en primer lloc, es va fer des de l'any 2017 fins a l'any 2021, en diversos llocs, com deies, als parcs naturals de Collserola i també de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, als municipis de Terrassa, de Sant Cugat del Vallès, de Matadepera i de Vacarisses, aquí al Vallès Occidental. Es tracta, o definíeu, com un estudi pioner, sobretot pel que és la magnitud, no?
Sí, perquè l'estudi previ que havia doncs, amb senglats fets a Anglaterra eren captivitats, uns animals en captivitat, i molt pocs exemplars en vida lliure. I llavors doncs, aquí va ser doncs, en gran escala, en diversos indrets, i doncs, permetent obtenir dades per avaluar l'eficàcia del control de la reproducció.
Quines són les principals conclusions que veu treure d'aquest estudi? Amb uns 192 animals, si no m'equivoco, són les dades que es poden consultar també públicament, que han estat o que van ser provats, diguem-ne, amb aquest medicament, Macuna, amb el Gonacon, 34 femelles i 22 mascles. A partir d'aquí, què veu resoldre?
Sí, el que constituïa un assaig clínic, per tant, doncs, no, diguéssim, utilitzaven el producte, el Gonacon, en uns animals i uns altres animals constituïen un grup control. Per tant, comparaven animals control amb animals tractats. La principal conclusió és que és molt eficient en femelles i principalment en femelles en l'edat juvenil, és a dir, l'edat en la qual estan a prop d'arribar a la pubertat. Fins i tot en aquesta edat de pubertat, peripubertat, podríem avançar que una sola injecció, una sola vacuna, perquè s'ha de fer intramuscular, una injecció intramuscular en aquests animals, una sola vacuna és efectiva per mantenir de forma permanent la infertilitat. És a dir, que aquests animals, aquestes femelles, quan són vacunades en edat pubertat, podria ser l'efecte permanent, per tant, no tenir reproducció. La qual cosa és un gran què, perquè amb una vacuna només, una injecció, podrien tenir uns animals no? Sense reproducció durant tota la vida teòricament fèrtil que podien tenir.
Totes les femelles que es van sotmetre, diguem-ne, a aquesta prova, evidentment sense invasió, perquè els animals eren sedats, després també per treure les mostres de pèl i mostrejar si quedaven rastres o no de certes hormones, no? Totes les femelles, tinc entès, que van ser, en aquest cas, provades, van demostrar que van deixar d'ovular.
Sí. I quan se fan en femelles adultes, la durada de l'efecte és més variable. És a dir, potser dura un any, potser dura dos anys, potser dura tres anys l'efecte limitador de la reproducció. I llavors en femelles prepúbers, llavors sí que seria un efecte permanent. És a dir, que en funció de l'edat de l'animal, l'impacte és més o menys gran.
Mm-hmm. Parlem de totes aquestes qüestions tècniques, evidentment, i definim l'estudi per veure on som i què es pot fer i quina potencialitat té això, perquè estem veient que l'efectivitat, de moment, és molt alta. El dubte que quedava és aquest que explicaves, no, Manel? És una mica aquests exemplars mascles, sobretot a l'edat de més jove, saber si realment aquest medicament, diguem-ne, que els deixava com esterilitzats de per vida, per entendre'ns, o, si no, si això es podia revertir. No sé si heu avançat en aquest aspecte.
Sí, en aquest aspecte hem avançat i també hem treballat, hem fet una part experimental també amb porc domèstic per corroborar no, l'eficàcia del tractament en animal, en femella, sobretot prepúber, i corroborem també l'impacte que genera doncs, aquesta vacuna sobre un animal prepúber, no? Que és un efecte durader en el temps, molt durader. Això implica que clar, quan es vol, si es volgués aplicar, no, un mètode de control de fertilitat com a mètode de gestió de població, doncs l'objectiu seria justament aquests animals en edat peripúber i vacunar-los en aquesta edat.
Recordem que sou la veu dels animals i la natura aquí a Radio Estel, que parlem de senglars, parlem d'aquesta sobrepoblació de senglars, de com s'ha, entre cometes, gestionat fins ara, ho dèiem al principi, bàsicament i eminentment només amb la caça, però ara parlem d'aquest estudi, l'estudi d'aquesta vacuna contraceptiva dels senglars, que va concebre aquest equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, encapçalat pel doctor Manel López Béjar, que ara mateix també és degà de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma. No sé de quina manera, Manel, això, aquest pla, aquest estudi, ho ha escoltat l'administració, és a dir, ha tingut en compte aquest pla? Es pot aplicar d'alguna manera? O quin és el futur?
Sí, estan escoltant. Això sí, sempre són canvis de paradigma, són canvis, no, de concepte, i evidentment s'han de prendre mesures, no, en una direcció que, com bé deies, el que estem fent fins ara no és suficient com per dir que el problema es resoldrà en un futur, no, proper. Jo crec que el més important és, des del punt de vista de l'administració, és plantejar-se objectius, no? A 5 anys, a 10 anys, què podem fer i on volem estar. És a dir, el nostre estudi s'ha centrat molt en animals, o en poder dir si és una eina, no? El control de fertilitat és una eina utilitzable, sobretot animals que van a zones urbanes o periurbanes. Aquests animals que arriben a zones urbanes, doncs, bueno, clar, no és desitjable. No és desitjable perquè, evidentment, consumeixen aliments no, produïts per consum humà, creen conflictes, no, amb la població, doncs, amb la ciutadania que està, doncs, ocupant aquestes zones urbanes, però l'animal ve principalment perquè troba fonts d'aliment i fonts d'aigua. Aquesta és la principal atracció, i la seva arribada a la zona urbana fa, doncs, bueno, que puguin ser un risc també de transmissió de malalties cap a animals domèstics i fins i tot cap a l'espècie humana. Vull dir que, en el fons, evitar que aquest animal silvestre arribi a zones urbanes té un doble objectiu: evidentment, evitar conflictes o reduir el nombre de conflictes, i també reduir els riscos de, doncs, sanitaris que poden comportar l'arribada d'aquests animals a zones urbanes. Per tant, hem de reduir, és a dir, tot consisteix, en, com deia abans, en plantejar-se un objectiu. És a dir, volem, doncs, reduir la presència d'animals en zones urbanes en un termini de 5-10 anys i aplicar plans, no, holístics, plans generals, en aquest sentit. I no només és el control de fertilitat el que pot o no aplicar-se, és també, doncs, limitar les fonts d'aigua i d'accés a aliments a les ciutats, a les zones urbanes, és conscienciar la ciutadania de que no hem de proveir d'aliments, doncs, i fonts d'aigua, evidentment, als animals. És a dir, per exemple, doncs, molts dels senglars de zones urbanes tenen, doncs, han consumit pinso de gat. És a dir, la provisió de pinso de gat a les colònies felines ha d'estar, doncs, de forma que no possibiliti que l'animal, no, que el senglar, accedeixi a aquest menjar, que és un aliment molt energètic i fins i tot ajuda a que tingui millor reproducció. Per tant, doncs, no tenir accés a aquests aliments. I crec que la sensibilització ciutadana és molt important, conscienciació de que no hem de facilitar, doncs, la trobada d'aliments i d'aigua als senglars, no? I, per tant, evitar que vagin a zones urbanes. Adequar mobiliari, les papereres, els containers, els contenidors, no? És a dir, no facilitar que hi hagi accés a brossa. I al final, doncs, l'aplicar, per exemple, el control de fertilitat podria ser una eina útil si s'aplica, doncs, a animals prepúbers, i any rere any se va incrementant el nombre d'animals infèrtils, reduint el nombre d'animals que tenen reproducció, i per tant, al final, també, amb un pla, doncs, com deia, entre 5 i 10 anys, reduir les necessitats de sacrifici, les necessitats d'eliminar animals al mínim possible. És a dir, és un objectiu en el qual, doncs, ens podem plantejar que en un futur proper, doncs, les necessitats d'eliminar animals en zones urbanes i preurbanes, evidentment, es va reduint progressivament.
L'ADA va participar, suposo que, bé, molts altres actors, en unes taules participatives, sí, que va iniciar la Generalitat de Catalunya, especialment aquí de senglars a Collserola, i al novembre d'aquest, sí, passat any va proposar un paquet de mesures per a aquesta gestió, que més o menys algunes coincidim i feia referència, no? És tot tot sí. aquest tema de no trobar també aliments a les zones periurbanes i sobretot també el fet de cuidar molt el bosc, de tornar sí. a revitalitzar l'ecosistema, perquè és clar, el senglar ha de menjar, és un ungulat, menja bàsicament herba, fruits també, però també és omnívor, no? També pot menjar insectes i també fa aquesta funció. Clar, si el bosc, diguem-ne que no està cuidat, és una obligació també per al senglar fugir a d'altres zones i també, si se sent amb cert perill, no? En aquest cas, doncs, la caça, evidentment ajuda tot això sí. també, com s'ha demostrat també, doncs, a la dispersió d'aquestes espècies. Per tant, seria també fonamental dins d'aquest pla això, no? De tornar a reforçar sí. tot l'ecosistema.
Sí, sí, sí. La gestió del bosc és imprescindible, és a dir, no? Habilitar espais perquè el senglar tingui més espais en medi natural, no? Per tal d'ocupar aquests espais, efectivament. I jo m'atreviria a dir, no?, de que aquestes converses a les taules de discussions centrades en el Parc de Collserola han de servir, no?, per buscar accions coordinades, perquè al final tots els actors han d'intervenir en dissenyar el millor pla amb un objectiu, no?, definit i, doncs, consensuat, però ple de mesures que ajudaran, evidentment, a solucionar part del problema.
Un problema que hauria de passar, i també, en primer lloc, per tenir en compte aquest mètode del qual nosaltres avui estem parlant, aquest mètode de reducció de la sí. fertilitat. El senglar, bàsicament, té un període de gestació d'uns 4 mesos, se sol reproduir entre novembre i gener, i els naixements, molts, la majoria, són entre març i abril, no? Amb tota aquesta esterilització, evidentment, s'aconseguiria una mica reduir tot això. Quins serien els requisits sí. mínims i necessaris també perquè aquest programa de reducció de la reproducció es pugui aplicar, entre d'altres mesures?
Sí, no? I sempre és una suma de mesures, no? I efectivament, perquè es pugui aplicar, la nostra, no?, proposta és que s'apliqui, doncs, en animals en edat que estan en torn, no?, arribar a la pubertat, com dèiem abans, i per tant això implica que seria capturar femelles en aquestes edats i com bé deia, la major part de parts tenen lloc, no?, a l'inici de primavera, doncs és cap a finals d'agost, o setembre i octubre, doncs aquí capturar per injectar la vacuna en aquests animals, en aquestes femelles peripúbers, de manera que impedim la primera reproducció i probablement la segona reproducció, que és principalment el factor més important de creixement poblacional de l'espècie, és a dir, l'espècie o el creixement de la població, no? La recuperació del nombre de població es dona bàsicament per la reproducció d'aquests, les primeres reproduccions de les femelles. Per tant, evitar aquesta primera reproducció té un impacte de que ajuda més a mantenir la població i reduir el creixement. Aquesta seria la proposta, diguéssim, és progressivament, anualment, incorporar femelles que no tenen reproducció en la població de senglars, en aquest cas que estàvem parlant del Parc de Collserola. Amb la qual cosa, en una sèrie d'anys, estàs incrementat tot el nombre de femelles sense reproducció i actuant aquestes femelles doncs com una, no?, com un suport per evitar l'entrada de més animals externs i doncs, sense reproducció i incrementant-se el nombre d'animals que no són fèrtils.
I Manel, si no em corregeixes, però és clar, si un animal queda infèrtil, diguem-ne que té menys necessitat també d'anar a cercar aliment, de moure's, per tant també diguem-ne que no necessita o no té tampoc aquesta agressivitat i tampoc, també s'ha comprovat, per exemple, al municipi de Matadepera, que en aquest estudi vostre, que van disminuir també de manera molt marcada doncs tots els conflictes diferents que passen, com per exemple també l'accidentalitat, és a dir, els senglars creuen carreteres, són animals nocturns i per tant hi ha molts accidents, no? Això és així.
Sí, un animal que no té reproducció té menys necessitats de buscar aliment, no has d'alimentar, no?, una gestació, no has d'alimentar petits, per tant, menys necessitat d'aliment implica menys mobilitat, menys ocupació d'espai i menys contacte també entre animals. Si no hi ha reproducció, es redueixen també el nombre de contactes, amb la qual cosa, des del punt de vista de reduir riscos de transmissió de malalties entre aquests animals, evidentment, sense reproducció, se redueixen aquests riscos. Llavors, doncs, aquesta disminució de l'ocupació d'espai i de mobilitat sí que ho van poder doncs, comprovar a Matadepera. A Matadepera van fer una intensificació l'any 2018 de vacunació, és a dir, animals vacunats en un nombre molt elevat, i doncs, va reduir-se en un 80% el nombre d'incidències comunicades per la ciutadania i l'accidentalitat en carreteres del municipi, la qual cosa doncs, va ser un indicador social de doncs, l'efecte positiu que podria tenir també doncs, reduir la reproducció i, per tant, la mobilitat d'aquests animals. Mm.
Un animal que en parlem avui també, però destaquem també les seves qualitats. Primer, el seu dret a viure en natural, en llibertat, com ha pogut fer sempre. Després, si som una mica més egoistes, com diem sempre, doncs també aquests beneficis que aporten a l'entorn, com la dispersió de llavors, la introducció de l'humus, el sol, no? Contribueixen perquè refreguen molt també pel fang per eliminar paràsits i també eliminen certs paràsits que poden afectar els arbres i, per tant, també, diguem-ne, tot l'ecosistema en general. Per últim, Anel, no sé si heu acabat aquí, diguem-ne, el tema més científic o si teniu algun pas més enllà per poder seguir.
Sí, com bé deies, el senglar és una espècie autòctona, és a dir, que estava no, ocupant aquests espais de fa molt de temps i per tant, hem de respectar aquesta convivència. I crec que l'important és aconseguir que no vinguin a zones urbanes, que no és el seu hàbitat, i doncs, adequar els espais naturals perquè puguin estar en la densitat idònia adequada per l'espai. Sí que estem ara intentant doncs, fer un pla d'execució no?, de lo que seria el control de fertilitat com a eina addicional de gestió i doncs, les propostes doncs, és poder fer un pla a Collserola i altres indrets no, del país, per tal de doncs, ja aplicar de forma més in situ i més dirigida a controlar la població. I a la llarga, doncs, el que és el control de fertilitat, i estem treballant amb altres grups internacionals, és a la llarga també poder desenvolupar una vacuna que sigui oral, és a dir, que sigui doncs, adquirida no, l'alimentació, que proveï alimentació, proveir no? doncs, aliments que porten la vacuna al senglar, que només el senglar pugui accedir a aquest aliment i, per tant, doncs, encara amplies més l'impacte no? de la contracepció, de lo que és el control de fertilitat en l'espècie i, per tant, doncs, arribar més lluny. No? Però ara per ara, la nostra intenció seria aplicar-ho doncs, amb un pla doncs, més concret en zones doncs, com el Parc de Collserola, per exemple, podria ser una bona oportunitat i doncs, aplicar-ho en aquestes femelles prepubers.
Doncs esperem que aquest estudi, aquesta indagació, sigui un abans i un després, com ha passat, per exemple, també amb altres espècies. Recordem el cas del colom aquí, a la ciutat de Barcelona, amb aquest mètode contraceptiu també investigat i finalment aplicat, com és la nicarbazina. Manel López Béjar, esperem també que us facin cas, que aquest pla de gestió pugui ser eficaç i que es pugui dur finalment a la pràctica també amb aquest mètode contraceptiu. Ho has explicat perfectament i ha estat un plaer conversar avui també amb tu. Manel, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, un plaer. Com sempre. Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Escoltàvem a la Olivia Newton-John, qui des d'Austràlia va passar als Estats Units, on va poder donar a conèixer tot el seu talent. Va participar al concurs Eurovision, representant el Regne Unit, l'any 1974, quedant en el quart lloc. Va guanyar l'ABBA. La seva fama li ve també de les pel·lícules i cançons com Grease i Xanadu. També va ser activista representant de les Nacions Unides pel mig ambient. Es va casar amb un actor que va desaparèixer de forma estranya, per després casar-se secretament amb qui fou el propietari del Amazon. L'Olivia va fer el traspàs l'any 2022 als 73 anys a causa d'un càncer de pit que portava des de feia molts anys. Escoltem ara A Little More Love i Never Enough. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Nights as a day ain't such a long time, it's only a means to an end. He thinks that his pay will buy her devotion, but he's only paying for her to pretend. What more can
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Emma Thompson amb els animals i la natura. Emma Thompson, gran actriu britànica i guanyadora d'un Òscar, ha participat en diverses campanyes per demanar als delegats de les Nacions Unides mesures per la recuperació dels oceans. És una gran compromesa a la defensa de la natura i dels animals. Últimament ha estat participant en campanyes per denunciar com estan afectant les extraccions petrolíferes a espècies tan emblemàtiques com l'os polar. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.